que havia mort a dins. Clar, i durant uns dies es va negar a menjar els aliments que sortien d'aquella nevera.
Se diu règim, això.
Encara riem ara i creiem que la nostra germana encara sospita de la nevera.
Molt bé, doncs per tu el senyor Mas, què passa, Marc, tio?
Mira, Vic, anava a dir al Manel Vidal que estàs acomiadat perquè torna a RAC1, ho sento, està molt bonic, ho sento, ja hi estàs acostumat. Torna a RAC1 i a la competència... Ai, com et dius tu? Manel Fuentes. No, Manel. No. Tomàs Fuentes!
Hola, què tal?
Per si el Mas tenia el programa de televisió espanyola.
Ja m'acabarem amb els Oscars o no? Perquè tu te vas anar una mica tarifant, no?
Ara t'explico, però em pagaven.
Mal rotllo! Està fent un ganxo,
Ara, adéu, senyor, estàs fent un ganxo, saps? Molt d'espectacle. No, sí. És que ella estrena avui a la 2, juntament amb l'Ingressi del Taüll, que no ha vingut perquè té ressaca. No, ressaca no deu tenir, deveu tenir, perquè és un model, també.
Està fent classes de no sé què.
Ui! Un dia actual.
Esgrima.
Doncs estrena La Ruïna.
Tot això
de La Ruïna us està fent rics, Vaja, és la primera ruïna que fa individus rics.
Però tot això el Vostè Primer, aclarim-ho, El programa
que... Ah, sí, és veritat, el Vostè presenta... Primer ho farem ara, i també de la Begoña Alberdi, aquesta soprano...
Qui és aquesta?
Home, vostè la coneix perfectament, perquè la senyora que sortia al balcó... Bueno, que és una soprano...
Ah, la Bego!
La Bego.
Home, la Bego!
Que ha cantat durant la pandèmia, els 72 dies cantant a la seva illa...
Quiero, 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 quiero,
quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero,
Sí. És una cançó d'un anunci que fan per la televisió.
Sí, sí,
que
sí.
Diu,
sí.
Vale, marxem,
No marxeu, de fet us toca a vosaltres. Marc Giró i Tomàs Fuentes, tot seguit.
Nosaltres tornem demà. Adéu, bon temps. Adéu. I ara les notícies, butlletí informatiu de la 1:02, puntuals avui. Xavi Pardo, bon dia.
Clavats, bon dia.
Clavats. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
El consum diari d'aigua s'ha reduït en 5 litres per persona des del gener.
Moltes gràcies. Sí, els ciutadans que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat s'han començat a posar les piles i des de principis d'any han reduït el consum d'aigua. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, ara cada persona consumeix 180 litres al dia. En són 5 menys que el gener. Ara ve el director de l'ACA, Samuel Reyes, demana mantenir també aquest consum baix quan arribi la calor.
Durant el període d'estiu, degut també a la calor i a les activitats, doncs, a vegades s'incrementa i és el que hem, doncs, entre tots d'evitar. Recordem que si no plou en els propers mesos entraríem en emergència en el sistema Ter Llobregat al voltant del setembre. I això què voldria dir? Que la limitació per habitant i dia, que ara és de 230 litres, passaria a 200 litres per habitant.
Avui l'ACA també ha aturat definitivament la retirada dels peixos del pantà de Sau. També s'ha reduït al màxim el transvasament d'aigua cap al de Susqueda. El Consell de Ministres acaba d'aprovar el pla d'habitatge per mobilitzar 21.000 pisos de la Sareb, el que abans es coneixia com a banc dolent i que acumula tots els actius immobiliaris que van fer fallida durant la crisi del 2008. També cediran terrenys per construir 15.000 pisos socials. Mentrestant, el Congrés comença a debatre la nova llei de l'habitatge que posa un topall als preus del lloguer. Des de Madrid, més detalls, Jordi Armenteres.
Sobre el Consell de Ministres es comença a materialitzar l'anunci de Pedro Sánchez el cap de setmana per incrementar en 50.000 pisos la borsa d'habitatge social. Són 21.000 immobles buits de la Sareb que es posen a disposició de les comunitats. Encara no s'han aclarit les condicions, però hi haurà un preu de venda. 14.000 ja estan llogats i passen a lloguer social i 15.000 més s'haurien de construir. Això sí, les comunitats o ajuntaments, insistim, pagaran per aquests habitatges. Així ho acaba d'explicar Nadia Calviño i en cap cas serà ràpid.
La estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de Sareb, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad. Mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible.
Això a Moncloa, mentre el Congrés dels Diputats comença a tramitar la llei de l'habitatge per aprovar-la per la via ràpida. Avui se n'ha de conèixer la lletra petita. Hi ha alguns canvis, per exemple, que algunes despeses d'un pis de lloguer no les assumirà al 100% el propietari, com s'havia anunciat, sinó que això només passarà a les zones anomenades tensionades, on el preu s'ha anat disparant aquests últims anys. Fora d'aquestes zones, la propietat podrà repercutir algunes despeses al llogater.
Més qüestions. L'alcohol està cada cop més a prop de superar la cocaïna com a principal causa de tractament d'addiccions. Així ho avisa l'última memòria del Projecte Home, una de les principals entitats del sector a Catalunya. Si el 2020 el percentatge d'atesos per cocaïna superaven 16 punts, els d'alcohol, l'any passat la xifra es va reduir a la meitat. Més detalls, Barcelona o del Martínez.
Això passa sobretot perquè les persones ateses cada cop són més grans. En els últims 10 anys, la mitjana d'edat ha passat de 37 a 44 anys. Mentre la cocaïna és la principal causa d'addicció entre els joves, en el cas dels majors de 50 anys és l'alcohol. La directora tècnica de Projecte Home, Cristina Vidal, explica que aquesta tendència també els està obligant a canviar la manera com atenen els usuaris.
Requereixen potser respostes de tractament més flexibles, no? Tenint en compte també que molts d'ells i elles ja han fet tractaments previs, no? Que han fracassat, segurament molts d'ells no és la primera vegada que demanen ajuda.
En canvi, entre els menors de 23 anys baixen les peticions d'ajuda per alcohol i en canvi pugen les addiccions a les pantalles, als videojocs i les apostes. Aquestes ja representen un de cada 5 casos. Tot i això, la gran addicció entre els adolescents continua sent, i amb molta diferència, el cannabis.
I l'escriptora Eva Baltasar opta a guanyar el Premi Booker Internacional, un guardó literari de prestigi que cada any reconeix la millor obra de ficció traduïda a l'anglès. Baltasar és una de les 6 finalistes per endur-se el premi, que s'anunciarà d'aquí a un mes, mal comptat, el 23 de maig, en un acte a Londres. I opta amb Boulder, la segona entrega de la seva trilogia dedicada a la maternitat i als desitjos de 3 dones que completen Parmagel i Mamut. És el primer cop que una obra en català opta a endur-se el Premi Booker Internacional.
I als esports, la Fiscalia Anticorrupció ha avalat que el Real Madrid es personi com a acusació contra el Barça en el cas Negreira. La Fiscalia entén que el Club Blanc és un dels perjudicats en el cas. Demà serà el dia en què el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions davant la resta de clubs de futbol a l'Assemblea de la Lliga. El president blaugrana ja és a Madrid, assistit al lliurament dels Premis Espanyols de l'Esport al Palau Reial del Pardo. La reina Letícia ha atorgat el premi a la millor esportista femenina del 2021, Alexia Putellas. Jon Ram ha estat el guanyador del guardó masculí. I precisament avui el Madrid busca l'accés a les semifinals de la Champions a les 9 de la nit i a RAC1. Els blancs defensen al camp del Chelsea un 2-0 del partit d'anada. I a l'altra eliminatòria d'avui el Nàpols s'enfronta al Milan amb un 1-0 en contra del primer partit. I en aquests moments ha de debutar Albert Ramos al Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó. A les pistes del Real Club de Tenis Barcelona hi ha l'Albert Bassas.
Ja ho fa des de fa uns instants, s'enfronta a l'equatorià Emilio Gómez, i de moment malament les coses per ell, que ha començat perdent el primer set. Domina Emilio Gómez 3-1, això a la pista 1, mentre que la central debuta aquesta hora el primer top 10 en entrar en competició en aquesta edició del Godó, el número 4 del món, el noruec Casper Ruud, que s'enfronta al nord-americà Shelton i que de moment ja guanya. Ruud s'acaba d'imposar 6-2 al primer set. Abans, en els partits del primer torn, ha quedat eliminat el madrileny Fernando Verdasco, però totes les mirades estaran posades en Carlos Alcaraz, que aquesta tarda, pels vols de les 4, començarà la defensa del títol contra el portuguès Borges.
I el temps, s'escapen ruixats ara aquesta hora ja a les comarques de Girona i en punts de la Catalunya central, que durant la tarda aniran a més i també afectaran el Pirineu i el Prepirineu. Ho faran localment amb tempesta. A la resta es mantindrà el cel mitjà nuvolat. Les temperatures quedaran clarament més baixes que ahir. Demà tornaran a pujar.
Escolta, doncs moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, Gemma Montero, i ara comencem. Visca els serveis informatius de RAC1 a tope, eh?
Visca.
Visca, fins ara.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, en Joel Fortuny, avui l'Enric Soto, la realització, Esther Romagosa, què tal estàs?
Molt bé.
Ens acompanya la Begoña Gómez Urzay.
Begoña Gómez
Urzay, què tal estàs?
Jo mateixa, molt bé.
Tu mateixa, t'has quedat al·lucinada, no?
Sí.
També tenim la Maria Buigas, què tal estàs? Amb Supernoticiot. Supernoticiot, acabem de veure com en Xavi Pardo estava anunciant a l'informatiu. Quina és la notícia? Anem a dir-la.
Eva Baltasar, seleccionada per el Booker International, una de les 6 finalistes, primera vegada que una obra en català, en aquest cas, Boulder, una obra en català, finalista al Booker International.
Això s'acaba de saber a la fira del llibre de Londres, no? O ho acaben d'anunciar. Ara mateix, ara mateix. Mare de Déu. I a què representa això per un autor i un autor que escriu en català?
Representa anar al lloc en què estan posats els ulls de tots els editors del món. És així.
És un premi importantíssim?
És a dir, és un dels premis que fa la Borsa Literària a nivell internacional. És allà on arriben els que realment se'ls dona el protagonisme.
L'altre dia Pedro Almodóvar també deia una entrevista al País que s'estava plantejant fer una
pel·lícula... Una adaptació de Bulmer. Està tenint un recorregut. I això és molt impressionant, perquè Parmagel, que era la primera novel·la de l'Eva Baltasar, doncs va ser un esclat de públic, d'aquell boca a orella absolutament espontani i imprevisible. I el que és increïble és que ho ha repetit en Boulder, és a dir, que, i això és bastant excepcional, que un autor tingui la mateixa força a cada passa que fa, és excepcional.
I el Pedro Almodóvar s'ha posat en contacte amb vosaltres o no? O de moment és...
I estem parlant amb la productora que té un nom encantador, El Deseo.
Clar, El Deseo. Vaja. Escolta, Begoña, quines altres finalistes té aquest premi al Booker Prize?
Tenim les altres finalistes, són la mexicana Guadalupe Nettel, Maris Condé, Chong Myung Kwan, que és Corea, Josi Gospodinov, que em sembla que és ucranià?
No
tenim
sé.
Segur, ara ho estàvem comentant.
Si fos ucranià, no, per guanyar, la millor és els ucranians. Clar. Passa perquè no fos...
Com Eurovisió.
Sí, que no es facin una Eurovisió ara. Bueno, no passa res, no passa res.
Però bueno, t'has de dir que els finalistes ja s'emporten 5.000 lliures i la glòria. O sigui,
i la glòria, no? Perquè ja si finalista aquest premi és una cosa que ja pots posar al currículum. I després, què t'anava a dir? I l'Eva Baltasar com està? Perquè, clar, l'Eva Baltasar, si hi ha algú que ens consti que passa milles de tot aquest tipus de glòria, fama, diners... exposició pública, bla, 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 és Eva Baltasar.
És l'imatge de la serenitat. És a dir, ho disfruta molt, perquè no es tracta gens ni mica de pretendre que no li faci molta il·lusió de veure que els seus llibres són estimats en tantes llengües diferents, perquè, a més, Boulder ara ha arribat aquí. Però és que en altres llengües en què havia estat traduït, per exemple, a França, havia tingut un recorregut impressionant, Boulder, ja. És a dir, és una cosa que penses, realment, són públics diferents i tanmateix repeteix la màgia. S'ho pren superbé, i al mateix temps s'obren amb una calma, amb una serenitat. Tens la sensació que és aigua mansa, quieta, que no es pertorba. Està allà i ella continua. I, a més, acaba d'acabar la nova novel·la.
A més.
La vida continua.
Com us va conèixer? Tu l'Altasar com la coneixes?
Per correu electrònic. És allò que no sol passar. Un autor que no saps qui és t'envia un original per correu electrònic dient que jo he escrit això. I em va cridar l'atenció la manera com...
Què t'havia enviat? Va enviar el Parmagel?
I Boulder.
I Boulder, els dos,
Eren dos.
I Mamut, no.
Mamut, no. Mamut m'anunciava que l'escriuria, però no existia encara en aquell moment. I aleshores, la manera com definia en quatre paraules el projecte em va cridar l'atenció i va fer que obrís immediatament el document Word adjunt. I va ser llegir les primeres pàgines i escriure dient-li, mira, que sàpigues que et llegiré segur. Tardaré. Tingues, per favor, una mica de paciència. I al cap de dos dies li vaig escriure.
Carai.
I estaven junts allà, els dos documents, pam, les dues novel·les.
Sí. Que... I l'altre dia ho estava tornant a mirar i vaig pensar, realment, són aquells moments en què una cosa, i a més recordo la consciència llegint-ho, de pensar, és ella. No sabia que seria així, però és ella.
I una pregunta, et consta si us la va enviar a vosaltres a Club Editor o la va enviar a altres editorials?
Això forma part de les coses que no s'explica.
Això no t'ho dirà.
Són exactament les que ens interessen, eh?
Ja
si és un programa, les coses que realment la gent digués realment el que no es pot dir.
Seria va ser molt ràpida, no? Per això, la Maria, eh?
Sí,
dies,
a
veure,
va ser més ràpida. No, jo crec que només te'l va enviar tu.
És que, vols que et digui la veritat?
Què?
No ho sé jo tampoc i no ho sabré mai.
Només te'l va enviar tu.
No,
saps que t'he dit abans, és veritat, Tomàs Fuentes, què tal? Un aplaudiment per tu.
Hola, què tal? Hola.
Tomàs Fuentes avui estrena a la 2, a les 11:30, 2:15, al programa La Ruïna per la 2. La Ruïna per la 2 amb Ignasi del Taulí. Estan fent classes perquè, a més, de còmic, és un intel·lectual.
Sí,
o sigui,
sí, s'ha fet de tot,
el tio. El Tomàs Fuentes és, si haguessis de col·locar al teu catàleg algun comicutxo, alguna persona que està dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera, és Tomàs Fuentes.
Si hi ha una divisió de comicutxos, pues...
Potser li pots demanar el mail,
És un correu electrònic, és una cosa més simple.
Senyores i senyors, avui luxe total. Tenim a l'editora de la finalista, una de les finalistes del Booker Prize, Maria Lluís, hem parlat amb ella, però tenim una superestrella internacional amb tots vostès, la senyora Begoña Alberdi. Avui a les 10 del vespre, al Sense Ficció de TV3, s'estrena La Diva i la Vida, que podria ser un documental que protagonitzat per mi, però no. La Diva i la Vida el protagonitza Begoña Albert. I, estimadíssima, què tal estàs?
Molt bé, ho sento.
Ha pres el títol.
No, la veritat és que després veieu el documental, que és magnífic, Esther, digue-ho amb totes les lletres. L'hem vist i no us el podeu perdre.
Impactant.
A més, genera avui, perquè mira, aquesta és la Catalunya que volem. Vostès passen primer al Sense Ficció a les 10 del vespre, Sense Ficció, i després canvieu de canal 9 a la 2 i veieu La Ruïna. Perfecte. Mira que bé. Mira que bé,
sí, ja està, tots,
contents, tots contents. Bueno, La Diva i la Vida, Begoña Alberdi, menuda diva i menuda vida, amiga.
Menuda.
Joder. El documental està dirigit per Ricard Belis i, sobretot, pel nostre amic Albert Elfa. Un aplaudiment també per ell. Perquè, a més, és crec que l'últim documental que dirigiràs a TV3, perquè dius que no podem dir que et jubiles, però jubiles, diguéssim, jo passaré, sí. si l'ha fotut fora o alguna cosa, no, és que et jubiles. Perquè ets molt coqueto, estàs molt bé, Albert, però...
Mira, però tot arriba, no? No m'agrada la paraula jubilació.
No.
Vés passar a fer altres coses, etcètera.
Sí, però cotitzant, eh? O sigui, entenc, m'ha dit...
Cotitzant,
des del punt de vista legal... Ara
em dedicaré a omplir tota la paperassa de l'administració pública, però...
Ui, això... Dos estoneta. Bueno, per favor, el documental... Begoña, com t'arriba la trucada de l'Albert del Sense Ficció de TV3 per fer un documental amb la teva vida, amb les teves circumstàncies, etc. Recordem que la Begoña és, no, aquella...
Es va fer cèlebre per cantar durant el confinament cada vespre...
72 dies.
Des de casa a la illa, no? A la teva illa de veïns.
Doncs un dia estava fent un cafè amb una amiga, una trucada d'un número que no coneixia, i diu, hola, Begoña Alberdi, sí, dic, soc l'Albert Elfa de Sense Ficció, i dic jo, en sèrio? I diu, sí, mira, és que estic mirant, estic buscant històries per fer el proper documental i tal, m'he trobat amb la teva història i vull fer un documental sobre tu. I em vaig quedar com freda, diu, et semblaria bé que ens veiéssim i parléssim i tal? I diu, sí, i bueno, i el dia que vam quedar em diu, estic nerviós, i jo també li vaig dir, jo també.
Carai, oi, no, la primera
perquè,
cita.
Perquè sí, una primera cita molt així, molt, que no sabíem els dos per on començaria la història, no?
A tu, Albert, per què et crida l'atenció de la vida de la Begoña o del seu recorregut? Perquè, clar, ella es fa famosa internacionalment a nivell mundial, digués, d'una forma molt massiva i per a tots els públics arran de la pandèmia, dels seus concerts de 20 minuts, durant 72 dies i escatxa cada dia, amb un repartiment cada dia distint. Jo no sabia que això de l'òpera durava per tant.
Sí.
Mare de Déu, quina pallissa! I el llibret, però és que tu tens un gran recorregut com a soprano a nivell internacional, més de 300 escenaris, bueno, una barbaritat. Per què et crida l'atenció de la vida de la diva i la vida de la Begoña i no la meva, per exemple?
Tot arribarà, també. Vull dir, abans el Divo i la Vida pot ser el meu següent reportatge fora de la tele.
Ah, perfecte.
Queda aquí dit. Normalment quan estàs acabant un documental ja t'has de començar a buscar la vida per preparar l'altre, has de fer una tesi, l'has de presentar a la corporació perquè te l'aprovin.
Mare de Déu, la corporació.
El cost és molt alt i tal. I un company em va fer fixar en una entrevista que havia fet l'Albert Om al programa Islàndia, a la Begoña. La vaig escoltar i em vaig quedar petrificat. Brutal.
Deixa'm dir que l'Albert Om, que també farà un programa a TV3, que el mirarem amb moltíssima atenció, però que si torno a repetir, filla, què passa? Si hi ha algú que entrevista bé en aquest país,
sí,
estarem d'acord, és Albert Om.
Sí.
No? Vull dir, en ràdio, bueno, en ràdio, en tele, en tot, per favor.
Sí, és la persona, jo crec, que el periodista...
Té algun defecte que no direm. Però l'entrevista, perfecta.
Jo crec que és el periodista que més sap escoltar i preguntar. Has de saber escoltar, també, a l'hora de fer entrevistes i repreguntar, etc.
Sí. Què dius? Què?
La seva història em va colpir moltíssim i llavors em vaig dedicar una mica a comprovar que tot allò fos mitjanament cert i que no fos només una declaració d'un seguit d'horrors que podien fer un documental horrorós, ple de sang i fetge, no? I això mai ho hauria fet jo a la meva vida. Després també jo sempre havia fet temes molt genèrics, molt de context, sobre llibertats individuals trepitjades o sobre pors als totalitarismes que estan arribant, el sistema judicial com funciona, etc. Però no havia fet mai el seguiment d'una persona amb els riscos que això suposava, perquè ens havíem d'adaptar al dia a dia i no saps com anirà evolucionant.
Bueno, acaba de dir que l'Albert Elfa, deixa'm dir, que ets un gran periodista, perquè a més has estat corresponsal a distintes ciutats importantíssimes, vull dir que ara et coneixem en la teva faceta del Sense Ficció, però has estat un dels grans corresponsals del periodisme en català, no? Begoña, clar, tu estàs en un moment delicat quan reps aquesta trucada.
Molt delicat.
Explica'ns una mica això.
Molt delicat perquè arrel de la mort del meu marit vaig entrar en una depressió molt, molt profunda, molt greu, d'aquestes de que 24 hores al dia estàs pensant jo vull anar-me'n amb ell. I en aquest moment apareix aquesta proposta i dius, és que no tinc forces, és que... No sé per què. Si no estic processant el que em passa ara, obrir la caixa de Pandora de tot el que m'havia passat és igual, això em supera i em torno boja i una escena de la locura d'aquestes, però de veritat, no? Jo li vaig dir, bueno, jo estic en aquest moment i no penso ocultar-lo, perquè és que no sabria tampoc. Dic, si comencem a veure per on surt la cosa... Després, afortunadament, em va presentar una persona, precisament el dia que ens vam conèixer tu i jo, em va presentar una persona que em va dir la medicació que estàs prenent no és correcta, vine a la meva d'això, que et canviarà la medicació. I vaig anar...
Tu estàs medicant per la depressió de la mort del teu marit,
sí,
diguéssim.
Sí, però era una medicació que, per lo que fos, a mi no m'estava sentant bé.
Ui, això és importantíssim, perquè hi ha moltíssima gent que passa o ens ha passat o que estan d'ajustar exactament les dosis i ho trobar. Sí.
Em va dir, un dol dura 6 mesos, a partir d'aquí ja es fusiona amb una depressió profunda. I aleshores, això ja no es pot permetre. Vaig anar allà, vaig dir, bueno, si, escolta, sembla que sap del que parla, no? Em va canviar la medicació i al cap de 3 setmanes vaig sentir com tornava a reviure. I aleshores li vaig dir, bueno, ara tinc més energia per obrir aquesta cova, no? Uh-huh. I, bueno, i així es vam anar dia a dia, dies que tenia bons, dies que no, que a més es veu el documental, bueno, tot aquest procés, no?
L'Albert deia una cosa, que efectivament tu tens una vida pública sobre els escenaris, a més, en un tipus d'art que és el de l'òpera, que la tècnica, a més, tu estàs reconeguda com a una de les cantants, de les sopranos, que a més sap actuar, és a dir, que tens aquesta altra vessant, que és una cosa que es valora ara a les generacions. Ara un cantant d'òpera o sap actuar o ja no puja sobre un escenari, però és una cosa que no es valorava. Tu l'has tingut des de fa temps, però també diu l'Albert que tu t'has tingut una vida atzarosa, per dir-ho fi, una vida tràgica, una infància molt complexa, que també apareix el documental. M'agradaria que ens en fessis una mica com el balanç entre el teu passat, el teu present.
Em va tocar en una època de la meva vida, que és quan tu ets petit i penses que la vida és meravellosa i que el sol surt cada dia i que la gent és bona. Em va tocar viure tota una sèrie d'experiències, des de la mort del meu pare, el suïcidi de la meva mare, a una adopció que no era la correcta.
Amb uns tiets, no?
Amb uns tiets que no volien fer-la i que, per rel d'això, pues, bueno, es van tornar superagressius i van començar a maltractar-me d'una manera gratuïta i totalment injustificada.
Maltractar-te psicològicament i físicament, diguéssim, perquè...
Psicològicament i físicament, bueno, atrapo, allò, dir, sense... Però sense, a més, sense raó, perquè jo era una nena bona, era una nena, bueno, com suposo que...
Bueno, fos com fos, perquè...
I una mica...
El que expliques al documental, la gent que s'ho miri, no és...
Em sembla molt generós, de fet, en aquest documental, que expliquis tota aquesta part, i que diguis coses com, per exemple, no, sent havent rebut aquest maltracte, dius, quan esperes ja la pallissa ja no et fa mal.
Sí, però ja l'esperes. Els cops són molt curiosos. Jo a vegades pensava, quan era petita no ho entenia, no? Després, quan he sigut més gran i he vist els combats de boxa, que són molt bèsties, no? I que he vist algun i dius, però aquest li pega sobre el cop que ja té inflat el cap, però no, els sensors de dolor del cos, arriba un moment que es col·lapsen i aleshores no sents dolor. I clar, quan ja estàs tan acostumat, la teva musculatura ja es prepara per això i aleshores no és que no et faci mal, però bueno, no és allò que dius, m'han donat una pallissa a la meva vida i m'ha deixat destrossat, no, perquè tu ja saps que hi haurà una cada dia, aleshores la cosa serà més llarga, més forta, més d'aquí, et trencarà un os, et trencarà un dit, et trencarà...
Què va passar?
Que em va passar, o simplement, bueno, avui no tindrà ganes de... No sé, era sempre una incògnita.
Hi havia vexació, també. Escolta una cosa, de totes maneres, un dia tu agafes i baixes al carrer, no sé si ha tirat les escombraries, ara no recordo, però diu, no vas tornar.
No vaig tornar.
I no et van trobar a faltar, a més, ningú et va buscar.
No em van buscar.
Això és fort, eh?
No em van buscar. I l'endemà estava donada de baixa del conservatori.
O sigui, se't van treure de sobre.
Sí. O sigui, en comptes de pensar, l'han raptat, l'ha atropellat un cotxe, jo que sé, qualsevol cosa, no? Bueno, deu haver marxat. I bueno, des d'aleshores, doncs, he anat fent.
I després dius que la música et va salvar.
Sí, la música em va salvar tota aquesta època de 13 anys, em va salvar perquè jo quan tenia 6 anys ja vaig voler ser cantant i aleshores tot el meu cap estava per això, costa tant creure que el meu cap no tingui música perquè era l'únic que tenia, perquè era l'únic que em portava a mons virtuals i reals on jo era feliç, on els personatges acabaven bé, tot i que sempre mor la soprano. Però al final sempre el tenor li ha declarat l'amor, sí o no?
Sí, alguna cosa s'endú, diguéssim, no? Alguna cosa trinca, no?
Exacte, al final, com a mínim, no sé...
Tu escoltes la ràdio, no? De petita escoltes la Maria Callas, la Cavallera, i a més escoltes aquestes veus i dius, jo sóc això.
Jo vull ser la senyora de la ràdio, no? I aleshores això em va mantenir que a casa de la meva tia, que em tancaven de divendres... Quan venia del col·legi el divendres a les tardes, em tancaven fins al dilluns al matí per anar al col·le. I aleshores podia sortir
adaptada, no?
Un cop al dia a fer les necessitats i ja està, i el diumenge al matí per anar a missa. Això sí, clar. A missa, a cantar, perquè havia de cantar.
La lluïen, no, els tiets?
I era com el pagament per pagar-me els estudis de música, no? I aleshores, quan estava tancada ja en aquella habitació, hi havia un tocadiscos d'aquests de maleta que hi havia abans, i jo, clar, hi havia els discos de la meva mare, i els vaig pensar, si poso això amb música, aquesta boja m'entrarà com un palo, no? I el que vaig fer és desendollar-la de l'altaveu, i si te fixes, se sent. O sigui,
tu paraves l'orella al vinil.
En el vinil. I aleshores la sentia molt baixeta, i així em passava hores i m'imaginava com seria la Traviata, quin vestit portaria, quin... I això era el meu món virtual, no? I això em va salvar, perquè m'hagués tornat boja del tot.
Mm-hmm. Per anar acabant, perquè clar, el documental...
Que no se'l perdi ningú,
no,
perquè...
No s'han de perdre cap sense ficció, perquè realment estan sempre tots molt bé, però aquest especialment, jo crec,
és molt impactant, i és... A part la teva història com a professional, que ets deixeble de Montserrat Cavaller, ostres, s'expliquen moltes coses molt interessants, sí, sí.
Quin balanç en fas de la història? Perquè, és clar, el rodatge és... seguir a una persona en el seu dia a dia, ajustar-se als seus horaris... els humors, a la manera en la que... Quin balanç en fas, al final?
Extremadament positiu, i sobretot, i fins i tot per mi, per diferent a tot el que havia fet fins ara, no? I per l'empatia que acabes agafant amb el personatge. Normalment, quan nosaltres, els periodistes, ens busquem una cuirassa que ens separa de l'altre, que el permet escoltar-lo, el permet tractar-lo, el permet... tractar-lo la mar de bé, però no implicar-te massa en la seva vida, ni endur-te a la casa, no? Jo potser, com diu la Begoña, com que he cobert unes quantes guerres i ella has d'anar amb una cuirassa ben gran psicològica per protegir-te tu mateix i per poder-ho explicar bé, doncs amb ella també tenia la cuirassa, no? Però hi va arribar un moment que la vam trencar, aquesta cuirassa, i la implicació va ser absoluta, perquè era l'única manera de poder fusionar-nos els dos, els seus interessos amb els meus, la seva bonhomia amb la meva, els seus estats d'ànim amb els meus, i me la vaig acabar emportant a casa moltíssim. No ha estat encara cap vegada a casa meva, que un dia d'aquests vindràs a dinar, però està molt present sempre, no? I això ha estat la gran diferència, i que m'ha enriquit molt, i trobo que és un gran plaer poder acabar la meva carrera professional amb un documental com aquest, que no l'havia fet mai.
Perdona, Tafa, el fet de que fos l'últim, que sapiguessis que és l'últim, ara penses, hagués hagut de fer amb aquesta actitud amb la que he fet aquest últim reportatge, potser n'hagués hagut de fer altres. Vull dir que moltes vegades, quan ja sabem que la cosa està a punt d'acabar una etapa, tenim una actitud més lliure, més desviada, més càndida, més lliure, vaja, sí, sobre la feina.
Més lliure, segur. Sí, jo he estat la mar de tranquil tot el temps amb aquest documental, i sabent que aniria bé, també m'he rodejat d'una sèrie de professionals com el Ricard Vélez, la Queca, el Carles de l'Encarnació, que són lo millor de lo millor, però jo em sentia molt, molt tranquil, molt segur del que estava fent. I mai, no penso en que podia haver-ho fet abans així també, no miro mai el passat. Jo el passat, sempre, totes les coses es produeixen al moment,
pel moment, no? Pel que penses en aquell moment, per la situació d'aquell moment, i fas el millor que creus per aquell moment. I estic molt content i molt orgullós dels temes que he fet i de la diferència marcada amb aquest, amb la Begoña.
Doncs escolta, el documental és extraordinari perquè és, té tragèdia, té comèdia, sempre hi ha art. La diva i la vida, Begoña Alberdi, avui a les 10 del vespre al Sense Ficció de TV3, super recomanable.
No us el perdeu.
No us el perdeu. Un aplaudiment total perquè, bueno, hasta la diva, si us aplaudeixin al final, vamos, o la lien. I perdona, de diva a diva, amb tots vostès, Maria Buigas. A veure, Maria Buigas, clar, estàs... Ui, m'has portat un CD, Begoña Alberdi, brava. Un CD, Begoña Alberdi, brava. No t'ho perdis, tampoc. Moltíssimes gràcies.
De res.
Maria Buigas, a veure, tenim això al Book Prize, no, Begoña? Estàvem parlant, al Booker Prize. Perquè Boulder està seleccionat per aquest premi que vindria... O sigui, hi ha el Nobel de Literatura, això sense exagerar, i després hi ha el Booker Prize, i un, per primera vegada en la història de la humanitat, una autora en català, editada per Club Editor, és finalista d'aquest premi, s'acaba d'anunciar a la Fira de Londres del llibre de Londres. Però, vosaltres, jo estava molt interessat en... Perdó, clar, ens ha coincidit aquesta notícia, però t'havíem convidat també per parlar de Jesús Moncada.
Sí.
Que també teniu, l'esteu reeditant.
Sí.
És un clàssic, diguéssim, de la literatura catalana i de la franja. A mi m'interessa moltíssim perquè tu has de saber que la meva sogra, que tenia una botiga de foto, feia fotos, la fotògrafa del poble, la meva sogra, al costat de la foto, que en diem nosaltres a Fraga, hi ha un lloc que li diuen el Moncada. Doncs anem al Moncada, que és un centre cultural.
Que es diu Jesús Moncada.
No, li diuen el Moncada. El Moncada, el Moncada. Perquè és arran de Jesús Moncada, dic. Joder, si això és... Que és un autor de la Quinensa, que sí, està al costat de Fraga. Explica'ns una mica qui era Jesús Moncada.
Moncada és un autor que... Mira, abans parlàvem de l'Eva Baltasar. Doncs d'alguna manera és d'aquests autors que un cert moment decideixen que realment l'art que practiquen ha de ser el centre de la seva vida, de la seva activitat. Té a veure amb el que explicaves tu, on hi ara mateix. I que ho veuen molt clar, que veuen que allò és el que fa sentit, allò és el que volen fer en aquesta vida, prioritàriament. I que la resta, per tant, s'haurà d'organitzar al voltant, com sigui, però s'haurà d'organitzar. El Moncada, això... quan tenia vora la quarantena, va decidir que realment la seva vida, el que li quedés de vida, havia de posar-se al servei d'escriure. Ell havia estat fotògraf, havia estat pintor, mm-hmm, una persona que tenia una manera de mirar i d'escoltar remarcable, és a dir, una persona que havia això, nascut a Mequinensa, que és no un poble, sinó una vila, que hi havia... I faig la diferència perquè és una microsocietat molt variada. És a dir, tens miners... i tens rendistes, i tens propietaris de terres, i tens farmacèutics, i tens marxants, i tens pagesos, i tens gent de l'aigua, i gent de la terra, tens de tot. Tens una microsocietat en un lloc relativament apartat, que no es tracta de dir que estigui aïllat, perquè les coses hi arriben, però hi arriben d'una manera sui generis, perquè precisament, com que no és en un eix central, sinó que és una mena de perifèria de la perifèria de la perifèria, les coses arriben amb un cert grau de distorsió. I, per exemple, a les històries de la mà esquerra té un conte encantador que és un senyor que organitza teatre d'aficionats en el seu poble i se li accidenta la diva, que és la seva dona, per descomptat, que en l'obra que han de representar davant del poble fa de sirena. Mm. Fa de sirena i amb això es trenca una cama i la sirena no pot fer de sirena. I escriu al president de la Generalitat per explicar-li que, per favor, que ell sap que vindria en secret assistir a l'estrena de l'obra perquè li ha anunciat el senyor que és el que condueix el cotxe de línia, sí, que va a Barcelona. Ai, i va a Barcelona i torna de Barcelona i dona notícies a la gent del poble que són totes inventades. Però se les creuen, clar. Vés a verificar amb què contrastes, amb res. I aleshores és aquest imaginari preciós dels personatges del Moncada, que són gent que està molt atenta, no és que estiguin entotsolats, encapsulats i que no s'enterin del món, s'enteren del món, però a la seva manera. Hi ha un altre conte, que és meravellós, que és el d'un esmolet que s'està quedant sense feina perquè la gent ja va... a buscar
Ikea,
la pedra
de...
no és encara Ikea, no, però va a la ferreteria i que ell doncs, va passant amb la seva mola, sí, i ja no ningú manera. Crida i ja clar. No hi ha ni vents, ni tisores, ni eines ni res de res, i s'està quedant sense feina i és una persona que li falta un trosset, però li falta un trosset no del cantó de la fantasia, que és la gràcia, sí, i això va al poble una nit que estan tots pendents de quan l'home posarà el peu a la lluna. El petit pas per l'home i el gran pas per l'humanitat, igual que el Booker de l'Eva Baltasar. I ell veu això, i la gent del poble, que sap que és una mica curt, comença a fer-li broma i dir-li, ja ho saps, que ara anirem a la lluna a treballar i tot això. I ell pensa, ostres, allà sí que els deuen faltar els bolets. I el conte és això, és com aquest home pensa, tinc futur.
Tinc futur.
Ja està. Per tant, ja he trobat el meu camí. He trobat el meu camí, amb la meva mola.
Parla, aquests contes són de Història de la Masquerra, de Jesús Moncada, que és un llibre que... rapidíssimament. Aquest el va prologar Pere Caldés, perquè... M'equivoco? O és el
no
Pere Caldés el que havia
és
estat? Perquè
això.
Jesús Moncada havia treballat amb Pere Caldés. És Pere Caldés el que anima, li diu... Moncada, publica.
Publica, tira endavant.
Home, diu Pere Caldés que publiquis i ho fas, no? Perquè dius,
i en el pròleg del Caldés, la primera edició que va sortir-ne, deia, al final, deia, alguns dels contes d'aquest volum són contes d'antologia, en el sentit de realment són grans contes, són obres mestres del conte. I és això. I això és el primer volum que va publicar. Després va estar treballant, què diria, durant una vintena d'anys, i va arribar a escriure i publicar 3 novel·les i 3 reculls de contes. En el moment de recuperar-lo a Club Editor, n'hem tret les històries de la Masquerra, que t'estava explicant ara, i un altre llibre, que és novel·la, que és Estremí de memòria, que té una gràcia molt especial, perquè són, en realitat, a la base són 2 personatges, que l'any 95 n'hi ha un que troba doncs, un expedient del Tribunal de Casp de 1867, una cosa així, després de la Tercera Carlinada, d'un fet de sang que va produir-se i que va crear un veritable cataclisme maquinense, un veritable cataclisme. I comença a llegir-ho, s'interessa, i tot això li ha fet arribar un vell de maquinense que és amic seu, amb qui tenen grans converses, i també grans converses epistolars, perquè n'hi ha un que viu allà, l'altre que viu a Barcelona, s'escriuen.
Perdona, Jesús Moncada, que jo trobo que és interessant, vivia
a Barcelona, vivia a Gràcia.
Neix a Maquinense, passa per Saragossa, que és una cosa molt de la franja, que pot arribar a passar, i acaba vivint a Barcelona.
I ve a Barcelona.
I, per tant, escriu de Maquinensa des de Barcelona, des del barri de Gràcia.
Exacte. I aleshores, aquests dos personatges, n'hi ha un que comença a escriure una novel·la per recrear aquella història que havia passat fa 100 anys i que ell el fascina, i que es posa a escriure, i es posa a escriure, i comença a fer viure els personatges, i et fa entrar a les cases una per una, i hi ha un santi de guixi que va pel món venent sants, n'hi ha un altre que és l'hosteler, moltes dones per allà, i va escrivint. I l'altre, que és el vell de Maquinensa, el va llegint i li fa comentaris per carta.
Què és el què?
Però són uns comentaris que són suculents, perquè, per exemple, li diu, ja veig que la nova criada de la taverna t'ha caigut amb molta gràcia, eh? I comença a dir, bueno, sí, m'estic enamorant d'aquesta dona. I va escrivint i es va enamorant dels personatges. I això et diu el Moncada. El Moncada és bàsicament un autor que és un gran creador de personatges dins d'aquest micromón que és Maquinensa, però és un inventor de personatges i se'ls estima apassionadament. És a dir, hi ha una mena de tendresa de l'autor amb els seus personatges que tu la respires tota l'estona.
Ell mor, el Jesús Moncada mor el 2005, però sí. El vas arribar a conèixer o no el vas arribar a conèixer?
No el vaig arribar a conèixer, jo el vaig llegir en el moment que publicava, tinc el record vivíssim de quan jo era estudiant a la Universitat de Barcelona i vaig llegir el Cafè de la Granota, que és el primer llibre seu que vaig llegir.
Camí de Sirga,
que vaig caure de cul, Camí de Sirga és ell, és la novel·la que el va fer esclatar, que va fer que se'l traduís una vintena de llengües a una època que era
impossible.
Molt difícil que un autor català fos traduït. I ell, doncs, és un gran, és un dels grans del segle XX, i li ha tocat el que toca qualsevol autor, és molt estrany. Quan un autor es mor, durant un temps la seva obra és com si també es morís durant una temporada. Entra al purgatori. Han de passar 20 anys. El Moncada va morir el 2005. Ens hem anticipat una mica. Però
no, està mal.
És el moment. És a dir, és el moment de redescobrir-lo.
Des de la mort del Moncada el 2005 no s'havia reeditat? No,
s'ha reeditat, perquè però... edicions 62 l'havia reeditat. Sí. El que passa és que se n'havien fet edicions de butxaca que no necessàriament havien circulat gaire, i que després passa una cosa, que és que l'allau de llibres fa que uns desplacen els altres i que si tu en aquell moment no estàs tenint d'alguna manera un... Com t'ho diria? Una raó de ser escoltat, doncs no t'escolten.
Respecte a això, ja, avui que tenim la Begoña més aquí, hi ha un article avui, que l'estic buscant, perdoneu, al núvol.cat, que l'escriu l'amic l'amic guapíssim David Guzmán, que té un programa a Catalunya
Ràdio també sobre, no?
Sobre noves i novíssimes, que la distinció que fem a Catalunya entre editar llibres o editar novetats. Llavors, clar, les novetats resulta que no són llibres, són novetats. Per tant, hi ha llibres, per exemple, els Moncades, els clàssics o altres coses que són llibres, que no s'editen perquè hi ha les novetats. Llavors comprem novetats i no llibres. No està gens malament. El núvol avui, noves i novíssimes, el David Guzmán, que per cert ens l'apreciem moltíssim. Què tal va dir? Maria Boigues, ens deixes espaterrats cada vegada que vens, eh? Jesús Moncada, històries de la mà esquerra, un recull de contes, i Estremí de memòria, Jesús Moncada també, tots dos a Club Editor. No estaria mal, escolti'm, per Sant Jordi. És jugada segura,
eh? És no completament jugada segura. És una literatura magnífica i és una literatura que té un sentit de l'humor finíssim.
Home, bueno, finíssim. Després reivindiquem aquest català de la franja, aquesta part, diguéssim, on també es parla català d'una forma vivíssima i riquíssima, sí. A pesar de tot, eh? Perquè aquests els hi ha caigut, sí, per totes bandes.
I això és una cosa que tenen, i no m'allargaré, perquè sí que te'n deixo allargant, sí, quan et vinc a veure, tenen aquesta cosa, aquests meridionals, que és que estan abasats a la catàstrofe, sí, i riuen. I riuen! I això ho sents
riure,
tota l'estona.
I et fan riure, sí, 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 sí. Escolta'm una cosa, em consta, tinc diversos d'aquests meridionals, els hi dius, en tinc diversos a casa, i escolta, és un no parar, escolta, tinc una parada de catàstrofes...
I de riure.
I de riure. Una mica de publicitat, que això sí que no és una catàstrofe. Escolta, no sé si teniu moltíssima pressa, Albert, Begoña Alberdi, Maria Boigues, Begoña, però ara a Tomàs Fuentes ens has de vendre el teu producte. Que això
és el teu moment.
Quina cara, jo, després de...
Que és aquesta cara tan mona, per favor, amiga, publicitat, i després Tomàs Fuentes. Brava.
Vostè primer, amb Marc Giró.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem a estalviar les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Soc en David, de Carglass. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carglass.es. Escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
Carglass canvia. Carglass repara.
Vols muntar una empresa però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas tens un gestor personal que s'encarrega de tot. 900-106-08. Legalitas Negocis. Que res no t'aturi.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonja, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonja. Més informació a pobledellibres.cat.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecte a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1 presenta...
Bon Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó.
El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un dia lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio, amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el dia lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
A veure, que tenim quantitat de coses.
Mira, Esther, sí, Esther. Segur que alguna vegada se t'ha variat el cotxe i segur que el que no t'ha passat és que la teva assegurança te'n doni un de substitució.
No condueixo, per tant, no.
Bueno, doncs pels que condueixen, ara ja pots gaudir d'aquesta tranquil·litat amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa.
Clar, però el teu marit té cotxe o no té cotxe?
Tampoc
té cotxe, però bueno, aquesta assegurança...
Per la vida...
A què? A peu?
A peu, al metro...
Maria, tu tens cotxe?
Sí.
Vale, doncs
vale,
mira,
pues
vas, pots gaudir d'aquesta tranquil·litat amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa. Tens cotxe de substitució també en cas d'avaria. Pues canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança. Ves directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700.
Dèiem que el
documental final, de la Begoña, hi ha una part que és brutal, que sembla una òpera tràgica, que és el final dels teus tiets que et van maltractar.
Que no direm.
Que no direm, però
no
que,
direm.
Que és...
Que no direm. Bueno, he estat a punt de preguntar-ho.
La realitat supera la ficció.
M'ha fotut una pregunta. M'ha fotut una patada a l'Esteve, que ja m'ha fet la pregunta. I què fa?
No.
Ha fotut una
patada
a
la gota
que
tinc
cara, que hauré d'anar a Línia Directa a canviar el xassis. Un aplaudiment per Teresa Puig, que ens ha vingut a la veïllora pública. Estimada, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Teresa, tu ets la jefaza de la Casa dels Contes, carrer Ramon y Cajal, 35?
35.
A Gràcia.
Sí.
Ara hi ha el màgic Andreu fent un espectacle, però moltes altres coses. Ràpidament.
Moltes, és que escoltant el que... Bueno, no, ja m'ha dit que no tinc temps,
no,
molt
no
rap,
temps,
que no puc reivindicar
clar,
un espai per la Casa dels Contes. No ho reivindico. No vingueu. No,
no
vingueu.
No aneu a la Casa dels Contes.
No vingueu.
Però quin altre...
És que sentint-lo del Jesús Moncada, com a mi, aquestes coses m'agraden molt. La Casa dels Contes és un laboratori que passa de tot, però no ho diré. No ho diré, ja dic que no vingueu, que és una porqueria el que fem. Però sí que fem cartes a Malta, que són les cartes del Màrius Torres amb una gent de Sabadell, que és una joia.
Torres,
però no diré que ho fem el dia 13 de maig, no ho diré.
No ho diguis,
no ho diguis. I el Màgic Andreu també el tenim molts dies perquè ell viu al Nepal i ell va actuar allà per si... Ah, això no ho sabies. Doncs...
Ella sempre ens esbronca, ella ve i ens esbronca. O sigui, ella ve del
no,
producte
no
i ens esbronca.
No, però que no és veritat, això, però si ja us
adoro. El Màgic Andreu, a l'abril 2, 14, 21, 23, 23 d'abril, 28, 29 i 30 d'abril, sí. I això del Màrius Torres, que has dit la Casa dels Contes, sí. Carrer Ramon y Cajal, 35 a Gràcia, que és un lloc increïble, és un laboratori d'idees i un lloc, hi ha una llum a Barcelona que apareix allà, dius, aquesta llum, què collons és? És la Casa dels Contes, perquè irradia llum. Moltíssimes gràcies, Teresa Puig, un aplaudiment. Endavant. Ja veuràs que no estarà contenta, perquè ha vingut, no estarà contenta, perquè jo volia dir que... Amb tots vostès, Tomás Fuente! Després de veure el documental de Llegir-nos a Jesús Moncada i de veure el documental de l'Alberdi...
Toca riure una miqueta, no?
Exacte. Estreneu, per fi, a la ruïna, a la 2 de la Televisió Espanyola a Catalunya.
Ah,
tu i l'Ingrid del Tabull.
Correcte, quarts de 12, després del Cachitos.
Exacte, home, però
una bona franja, sí, sí.
És una bona franja. I això de la ruïna, per si algú no ho conegués, algun indocumentat no ho conegués, què és?
És neix en un podcast, i ara passa a ser un programa de tele, on la gent que vol ens explica una anècdota vergonyosa, patètico divertida, diguéssim, pues una cita de Tinder que va acabar malament, un dia de feina, jo què sé, que la van liar amb el jefe, coses així.
El típic missatge que envies per una persona que no havia de ser, que resulta que...
Està arrasant d'algú i li envies a aquella persona, sí, sí. Aquest tipus de coses.
Jo una vegada vaig enviar li vaig enviar a una... Esta senyora me pone nerviosísimo, estava Marie Claire.
A la persona.
I li vaig enviar la persona.
Ah, i com...
La deixava la volta i mitja i jo no podia més, estava molt neguitós. I li vaig dir al meu amigo Jacobo García de Ador Román, què hago, què hago? Vam agafar el mòbil d'aquella persona que estava cagant.
No. Estàs segur de dir-ho?
I li va... Perquè és delicte?
Bueno, no ho sé, però igual...
I el vam destrossar el mòbil, i punto!
li vau destrossar el
mòbil. Vaig intentar borrar, no podia entrar, no d'anar. Me'l vaig a tot el carrer, el vaig destrossar. A Madrid fa molts anys, ha prescrit. I no li va arribar el missatge.
Quan es compra
el
mòbil,
no? I llavors va arribar la...
Oye, mi mòbil i mi mòbil, o sea, bueno, cariño, no sé, nada, adiós.
Oh, què fas? Ostres.
Així mateix.
Doncs mira, això sent una ruïna per explicar.
I és una persona famosa.
La reina Letícia.
Asquerosa, si has per...
No, la reina Letícia. No.
Jo, aquí, cariño. Sí, no, la ruïna de la
Letícia,
ja me'n recordo.
No, la reina era meva, la Letícia.
La pobra va aguantar com una senyora.
Va, dona pista, qui era?
Te digo una cosa, gilipollas, has perdido el mòbil por mi culpa, que te'l vam xafar nosaltres. Allà estava, el vam xafar, però el vam xafar. Jo, Eduardo Romano i Jacobo de Arte. Mira, no, havia rigut tant, després Reus, però estava, em vaig posar tan nerviós.
Però qui era, qui era?
No, t'ho puc dir. Escolta'm,
ja ho sabrà, la persona ja ho sabrà.
Home, clar, ara tu, ara, amb un altre mòbil.
El misteri del mòbil desaparegut.
T'ho juro, xafat, però a més el vam destrossar, eh? Li vaig donar cops i el vam tirar a un contenidor. A més a més, delicte sobre delicte, perquè no deu poder tirar un mòbil a un contenidor, perquè deu ser una cosa que no recicles bé. Bueno,
ja, ha prescrit, això, ja.
No ho sé, espero que sí.
Escolta, si no... Més de 70
metalls diferents. Imagina't, tot allò, el liti, tot allò que ara hi haurà la Tercera Guerra Mundial per culpa del liti, què s'ho vull dir, no?
Està Greta Thunberg amb un tic a l'ull.
Això és a dos quarts de 12.
Dos quarts de 12.
I quins famosos venen? A veure, avui qui comença?
Abans en parlàvem, avui estrenem amb l'Albert Om.
No sé si tenim un tall.
Tot queda tancadet, sí.
Anem a veure com sonaria més o menys això a la Ruïna Televisió de Catalunya.
Què tal? Hola! Amics i amigues de la Ruïna Televisió Espanyola, gràcies per venir. Anem a rebre el convidat d'avui a la Ruïna. És l'Albert Om!
3 de la matinada, sortim de la plaça Reial, carrer Ferran, Ferran amb Rambles, i veig que se m'acosta una noia molt simpàtica.
Això era ruïna d'Alberto.
Se m'acosta, em comença a tocar, em diu... Te la xupo?
Oi. Toma! Toma, toma, toma!
Mira que t'ho posant la meva boca!
Oi que no fa per l'Albert Om,
això? Això li ha passat, això ho he inventat.
És molt xupable, l'Albert Om, no?
Doncs això, això és...
El... Ai, em sembla que era jo el que li vaig preguntar. M'encantaria. Aquest és
el punt de partida de la seva història.
Ara, ja està, el punt de partida és això.
Després continua.
Però clar, això es pot complicar. O sigui,
això acaba d'una manera molt...
Perquè,
molt,
bueno, jo crec que s'ha de dir que la ruïna sempre l'havia fet en castellà, ara la feu en català. I... A banda del que la gent, el públic sobirà...
Sempre hi ha un convidat,
hi ha un convidat que ens explica
la seva runa i després queda amb nosaltres a comentar-la de la gent de públic.
Va, és a dir, el convidat es queda amb vosaltres.
Correcte.
Doncs escolta, Tomàs Fuentes, de veritat, ha estat ràpid i veloç, però jo crec que és que avui tenim un programa que és genial, perquè a mi no hi ha quantitat de coses que... Jesús Moncada, a les 10. Jesús Moncada, all day long. El pot portar a la butxaca, al llibre. No?
Begoña Alberdi,
a les 10, sense ficció, a TV3, i després canvieu de canal... i la ruïna a la 2 de Televisió de Catalunya.
A la 2 de Televisió Espanyola, Desconexió
Catalunya. Clar que sí, no volíem productes en català, doncs aquí ho teniu.
Aquí la tenim.
Oh!
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Aquest Sant Jordi, Barcelona s'obre per a tu com un llibre. Comença per la Superilla Literària, entre Diagonal, Gran Via, Pau Clares i Balmes. Segueix llegint per tots els barris de la ciutat i passa la pàgina per descobrir el retorn de la gran festa del llibre a la Rambla. Informa-te'n a barcelona.cat/Sant Jordi. Ajuntament de Barcelona.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAF i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Jordi, saps que comença el Pla Renove?
De debò?
I doncs?
I doncs què?
Que podries...
Que podria què?
Marxar, home! Marxar!
Pla Renove a Galeries del Tresillo. Et subvencionem el sofà amb descompte extra de fins a un 40%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Qué felicidad, ya no corre dulces penas. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor desped artificial.
En manos de profesionales, notarás la diferencia. CéspedSolución.es.
Del 22 d'abril a l'11 de juny t'esperem a la 24a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20
i segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
El juliol gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Aquest Sant Jordi, una rosa, un llibre i un formatge artesà. El 22 i 23 d'abril a Vic, Lactium, la festa del formatge català. 30 formatgeries, els amics del formatge, tastos guiats, música en directe i el premi millor pastís de formatge català. El 22 i 23 d'abril t'esperem al Parc Jaume Balmes de Vic amb el suport de Bonpreu i Esclat.
RAC 1, tots som 1.
Escolta una cosa, senyors i senyors, amb tots vostès, rècord mundial, la primera secció de ràdio en 33 segons, Begoña Gómez Urzay. Ens vols recomanar tres llibres?
Sí, vull recomanar tres llibres. Demà, demà i demà, edita Periscopi en català, ADN en castellà. És un llibre molt hype, però val la pena.
Molt
hype, està com molt de moda, però està, bueno, val la pena. És molt xulo, enganxa molt.
Dos,
Los astronautas, de la Laura Ferrero. Estupendo, el fa ara, està molt bé. Una memòria de la seva família. Estupendo.
I tres.
El de la Lynn Ullman, noia, 1983, en català, aleshores, en castellà, a Gato Pardo. La filla del Bergman i la Lynn Ullman, la segona part de la seva memòria. L'anterior part, Inquiets, estava estupenda i aquesta continua.
Toma!
Vostè primer, amb Marc Giró. Per fi el dia sense IVA arriba a les plaques solars amb Àngel Solar. Truca avui al 900-264-687 o entra a angelsolar.es i tindràs 21% de descompte de l'IVA a la teva instal·lació. Només 17 i 18 d'abril. Ho estaves esperant. Aprofita el dia sense IVA i oblida't de la factura de la llum.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever?
Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a englishsummer.com. English Summer. Learn having fun.
Ho tens tot a punt per la declaració de la renda? Segur que tens clar a quines deduccions i desgravacions tens dret? Aquest any no t'oblidis de trucar a Legalitas perquè els seus advocats fiscalistes t'assessorin. A més, si vols, també s'encarreguen de fer-te la declaració de la renda. Truca al 900-106-08 per informar-te'n. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Si vols omplir el teu camí professional d'oportunitats, descobrir la capacitat que tens per emprendre el teu negoci propi i canviar de vida amb un grau universitari en ADE o en màrqueting amb estades internacionals, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença un altre repte amb els nostres graus pràctics i innovadors. EAE Business School. We make it happen.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita pareix i jo la vull a romper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a Leroy Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Què és poesia? Poesia és...
El Cabra Rock! El 16 i 17 de juny tens una cita a Vic amb els millors poetes contemporanis de la música catalana. Toni Afons, Zoe Stihomas, Joan Dausà, Sara Roy, els Amics de les Arts, The Tallets, Buo, Jazz Woman i molts més. Aquest Sant Jordi pilla dos entrades pel Cabra Rock i aconsegueix un 20% de descompte. Afegeix una entrada amb cada rosa o llibre i tindràs el regal perfecte per afiançar el teu amor per tota l'eternitat. Entra a cabrarock.cat i pilla el pack Boig per tu fins al 24 d'abril.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns.